Me alegra ver que tu estado no ha suavizado tu lado paternal.
Mi estado no tiene nada que ver con eso.
Ya no eres el amo de tu universo y eso te está matando.
Tráeme un ayudante que responda a mi criterio.
No creo que yo responda a tu criterio.
Probablemente, pero nadie es perfecto.
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana. Avui tenim un programa molt ple de coses. Tenim estrenes, s'estrena Tugans, tenim el Emmy, què més? La Marta Sanz amb les xafarderies de Hollywood. Què tal, Marta? Com estàs?
Molt bé.
Què ens duràs aquesta setmana?
Doncs aquesta setmana porto una parella estel·lar de Hollywood que ens cau superbé, que han fet anys tots dos.
Ho desvetllarem després, no diguem qui són, d'acord? No. Jacint Casademont, què tal? Com estàs?
Molt bé, aquí,
ben retrobat.
A l'estudi, de nou.
Molt bé, així ens agrada. I què ens portes tu aquesta setmana?
Poques notícies molt, molt interessants. Més que res, la separació que hi ha hagut entre Jerry Bruckheimer i Disney, que és el més destacat.
Bé, un divorci d'aquests complicats.
No, em sembla que s'han ficat bastant d'acord,
sí,
eh? Després del Llanero Solitario la cosa
ja
va quedar
no
bastant clara.
Que volen fer la cinquena de pirates. Bé, deixem parlar-ne
després.
Però
la notícia porta una subnotícia que molta gent s'emocionarà.
Ai, deixem-ho aquí. Deixem la intriga. Què més tindrem al programa d'avui? Doncs ja sabeu, època de festivals, arriba el Festival de Sitges d'aquí res, aquesta setmana s'ha fet pública ja el que és la totalitat de la programació del Festival de Sitges, que nosaltres ja ens estem començant a preparar per parlar-ne molt i força, però encara queda una mica pel festival. Aquest any arriba una mica més tard del compte perquè ens arriba el 10 d'octubre, em sembla que és, o sigui que encara queda una miqueta. De totes maneres, el que farem avui és connectar amb Sant Sebastià. Avui tindrem una enviada especial al Festival de Sant Sebastià, la Jenny Bondia, que ens explicarà una mica les pel·lícules que ha vist en el festival.
Aquesta és nova, no? No serà cap de nosaltres disfressat de noia?
No, hem fitxat una becària.
Collons.
Sí, noi, mira.
Jo encara no cobro i ja estem fitxant gent. Vale.
No, és el que hi ha, és el que hi ha. I bé, presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat. I abans d'anar directe amb les estrenes, recordem el concurs de Panini que teniu fins al 30 de setembre, que és dilluns de la setmana que ve, per contestar la següent pregunta. Quin és el nom del germà de Thor i quin actor l'interpreta El Mundo Oscuro? Ens heu d'escriure al ningunoes@outlook.com, deixar la vostra resposta i nom i cognoms i també la població des d'on ens escolteu. Així sabem d'on ens escolta la gent. Tenim maneres i formes per escoltar el Ningú no és perfecte? Vàries. La primera, la nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat, aneu a Ràdio La Carta o la pàgina principal i allà podeu descarregar i escoltar el programa. També des del nostre Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, el Twitter, que és el nostre compte @ningunoes, i també des de la nostra pàgina d'iTunes i iVoox, que hi podeu accedir en aquestes a través de la nostra web, ningunoesperfecte.cat. I ara sí, anem directe amb el cinema.
Odeon Multicinemes, espai gironès, us ofereix aquest espai. Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
¿Conoces el dicho no atraques nunca un banco enfrente de la cafetería con los mejores donuts de la región?
Te lo acabas de inventar.
Sí que se dice.
No, se te ha ocurrido.
¿No lo conocías? ¿No lo habrás
oído? No es un dicho.
Sí que
lo que tú digas.
Ahora es un dicho. Vamos. Todo el mundo al suelo.
¡Detonación!
¡Venga! ¿Cuánto habrá?
40 millones.
¿40 millones de dólares?
Pero tengo una mala noticia.
¿Qué es eso? ¿Tienes una placa en la mano? De la DEA.
Oficial de la Marina Mark Stigman.
¿Sabía que Bobby Vince es de la DEA?
Two Guns és la pel·lícula que s'estrena aquesta setmana de Baltasar Kormákur amb Mark Wahlberg, Denzel Washington, Paula Patton, Bill Paxton, Fred Ward, James Marsden i Edward James Olmos. Adaptació al cinema del còmic creat per Steven Grant, publicat per Boom Studios. Mark Wahlberg va proposar com a director l'islandès Baltasar Kormákur després d'haver treballat amb ell a Contraband, després de trencar la relació amb David O. Russell, que va ser el primer realitzador designat per tirar endavant el projecte. La història és la següent. Un agent de la DEA, Bobby Trench, i un oficial de la intel·ligència naval, Marcus Stigman, aconsegueixen robar-li 43 milions de dòlars al cap del narcotràfic Papi Greco. El problema arriba quan s'adonen que en realitat els diners de Greco pertanyien a la CIA. L'encarregat de protegir aquesta fortuna no acceptarà cap excusa a l'hora d'exigir que li tornin fins l'últim centau per perdonar-los la vida als involucrats. La pel·lícula pertany a un gènere tan repetit a Hollywood com la Buddy Movie. Two Guns ha costat 61 milions de dòlars i n'ha recaptat fins al moment 91 arreu del món. La crítica nord-americana l'ha deixat molt bé, destacant l'excel·lent química entre Wahlberg i Washington, el ritme trepidant amb el que Kormákur ha impregnat la pel·lícula i el guió de Blake Masters, per saber mantenir la coherència dels girs argumentals que mai deixen de sorprendre l'espectador. Two Guns és una pel·lícula imprescindible pels que gaudeixen del cinema d'acció, especialment pels que enyoren que es facin més pel·lícules que ens recordin els clàssics del gènere.
Només volia dir una anècdota, que és que mentre rodaven Two Guns, en Mark Wahlberg es va treure el diploma de l'institut. Vull dir que tampoc...
Pel·lícules d'acció pot té estudis?
Vol dir que potser molt, molt difícil el guió no serà.
Home, sí, a veure, això espero. De fet, esperem que el guió sigui del tipus arma letal, no? Per entendre'ns.
Ah, clar, clar, cosa, clar. Home, vull dir, però veus que trempat?
Sí, sí, perfecte. Anem per la següent.
Cruzaré el Pacífico a lo largo de 8.000 kilómetros y demostraré que los andinos fueron los primeros en poblar la Polinesia.
Señor Hallerdal, sin duda la noticia de que unos noruegos se ahogan en el Pacífico vendería muchas listas. Pero esta no.
Vaya desde Perú hasta la Polinesia en una balsa de madera.
No habrá nadie que nos salve ahí fuera.
Excepto tu teoría.
La corriente ecuatorial del sur es el único camino. Si no puedes virar, no puedes sentarte a esperar un cambio de rumbo.
I això que escoltem és Contiki, pel·lícula de Joachim Ronning i Sven Sandberg amb Pales Verhagen i Andrés Basmo Christiansen, una de les nominades a millor pel·lícula de parla no anglesa per Noruega als Òscars d'aquest any, que ha tardat un munt de temps en estrenar-se. Basada en fets reals, ens explica la història de l'etnògraf Thor Heyerdahl, que el 1947, juntament amb una tripulació de 5 homes, va navegar 4.300 milles nàutiques, més que el radi de la Terra, i anar des del Perú fins a la Polinèsia per demostrar que els que van poblar aquesta terra van ser habitants d'Amèrica del Sud durant l'època precolombina i no del continent asiàtic, com s'havia dit. Tot això a través de les aigües de l'oceà Pacífic i en un bot de fusta, amb uns tripulants que no es coneixien i que només un d'ells sabia navegar. El grup portava una ràdio i sovint informaven del viatge. Per tot això es van convertir en un fenomen mediàtic de l'època. El mateix Thor Heyerdahl va fer un documental sobre aquesta aventura que va guanyar l'Oscar el 1951. És a dir, que era director de cine, el tio. Els realitzadors d'aquesta pel·lícula han estat escollits per Jerry Bruckheimer per dirigir la cinquena entrega de Pirates del Caribe. Vaja, una cosa que no té res a veure amb l'altra. Només que hi ha mar pel mig. La espuma de los días és la darrera pel·lícula de Michel Gondry que s'estrena aquesta setmana amb Romain Duru, Adri Tató, Gat, El Mac i Omar Sy. Michel Gondry, director d'Olvídate de mí, Rebobine, por favor, torna a dirigir el seu país d'origen per adaptar una novel·la de Boris Vian. L'argument és que bàsicament no sembla que hagi d'adaptar res, sinó que sigui una història pròpia, perquè és tan rara que ja lliga perfectament amb Michel Gondry, no? Colin és un jove ric, creatiu i idealista que s'enamora de Chloe. La parella es casa i durant la lluna de mel la jove es posa malalta perquè un nenúfar li comença a créixer en el pulmó. L'única manera de tractar-la és tenir-la sempre envoltada de flors, així que la fortuna de Colin de seguida s'esgota i haurà de treballar en una sèrie de feines progressivament més absurdes per pagar les factures. Una de les tasques més complicades de la pel·lícula ha estat transformar la prosa surrealista de la novel·la en imatges. Malgrat que la novel·la original va ser publicada a finals dels anys 70, Gondry ha decidit ambientar-la visualment als anys 70. I ara una estrena ben estranya. Es tracta d'Un hombre solitario, una pel·lícula de Brian Koppelman i David Levine amb Michael Douglas, Susan Sarandon, Danny DeVito, Mary Louise Parker i Jesse Eisenberg. El tema curiós és que està produïda per Steven Soderbergh i va ser estrenada internacionalment el 2010. Però la cosa que se'm fa estrany per quins motius arriba aquesta pel·lícula 3 anys després. I no sé, no cal ser gaire llest per pensar que hi ha altres maneres molt més fàcils de veure-la 3 anys després. Ja ens queixem de temes de pirateria en pel·lícules que arriben amb un retard de 2 mesos, en 3 anys és que ni us explico. Bé, Ben Kalman és l'expropietari d'una cadena de concessionaris que està passant per un moment difícil. La seva vida personal i professional s'enfonsa fruit d'una sèrie de males decisions. Disposat a recuperar la seva vida, comença a sortir amb Jordan, filla d'un magnat de la indústria automobilística. Quan Ben acompanya la filla de Jordan, Allison, de només 18 anys, a visitar el campus universitari de Boston, la seva vena de seductor obstinat acabarà per arruïnar aquesta possibilitat de refer la seva vida. I del cinema espanyol aquesta setmana ens arriben dues propostes, Les Brujas de Zugarramundi, que després en parlarem, d'Àlex de la Iglesia, Hugo Silva, Mario Casas, Pepo Nieto, Santiago Segura i Carlos Areces. Dos aturats cometen un atracament i fugen perseguits per la policia i per l'exdona d'un d'ells. Entren als boscos impenetrables de la Navarra Profunda, caient en les urpes d'una horda de dones embogides que s'alimenten de carn humana.
Home, però no has dit cap dona del repartiment.
Mira, tots són els que sortien primer.
Carmen Maura?
Bueno, vale,
tothom
però...
parla de Carmen Maura i aquí venga, doncs ja Hugo està. Silva i Mario Casas.
Mira, és que som així, volem agafar públic femení en aquest programa, jo què vols que et digui? I la darrera estrena, bueno, la darrera d'aquest bloc és Viaje a Sursei, de Miguel Ángel Pérez Brunat i Javier Asenjo, amb Raúl Fernández de Pablo i Lucas Fuica. Pel·lícula sobre les relacions entre pares i fills, protagonitzada per dos amics de tota la vida que han estat units per les seves escapades a la muntanya. Després de molt de temps sense veure's, decideixen recordar vells temps i passen un cap de setmana a la muntanya acompanyats dels seus fills. I tanquem amb les dues últimes estrenes d'aquesta setmana. Les manos de mi madre, pel·lícula de Mireia Gabilondo amb Vicky Peña i Marc Schraden. La mare de Nerea és hospitalitzada amb una pèrdua total de la memòria. Nerea se sent culpable per no haver estat capaç de reconèixer els primers símptomes. La mare no la recorda i no entén per què li demana insistentment que la porti a un far i per què crida en somnis a un desconegut. I la darrera estrena, Les mejores cosas del mundo, de Laïth Bodanzi, amb Caio Blat i Denis Fraga, una pel·lícula de temàtica adolescent provinent de Brasil, protagonitzada per un adolescent de 15 anys que percebrà la vida de l'adult com a cosa no fàcil entre tants desafiaments: la popularitat de l'escola, la seva primera relació sexual, les relacions a casa i les seves pròpies inseguretats. I fins aquí les estrenes, amb moltes ganes de veure Two Guns aquest cap de setmana.
Odeon Multicinemes, espai gironès, us ha ofert aquest espai.
I atenció, Odeon Cinemes, que el so de Rush realment posa la pell de gallina, aquells cotxes, un so trepidant també a la sala. Vinga, notícies com sempre, ben calentes. Jacint Casamon, què tal?
Bé, 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 amb notícies calentes. Acabes d'actualitzar l'iPad. Sí, sí, sí.
L'iPad de l'edat de pedra, però no deixa de... Sí.
Començo parlant de Warcraft, el famós videojoc que no sé quantes edicions n'han tret i quantes entregues.
Tinguéssim l'Aram aquí, li podríem preguntar.
Sí, és que no sé ni de què va el videojoc aquest. Sí que
maten orcos, no? Ja està.
Ja està, tots els videojocs són el mateix. Bé, el seu director serà Duncan Jones i de moment sabem que vol fer dos fitxatges que serien els protagonistes d'aquesta adaptació a la gran pantalla. En primer lloc, Colin Farrell.
Com a orco o com a...
No ho sé, no s'han detallat quins personatges interpretarien, però voldria destacar una actriu que no tenia gaire coneguda, però a l'informar-me per la notícia he descobert que serà un bon motiu per anar-la a veure, que és una tal Paula Patton.
A Paula Patton, sí, sí.
No la tenia gaire... No.
Sí, és guapa, Paula
sí,
Patton.
Sí, sí, sí. Sí. La foto que acompanyava l'article em va despertar de cop.
Segur que la posen d'orca.
No crec. No,
d'orca no, perquè gorda no està.
D'orc femella.
Però bé, Duncan Jones molt bé, no? Vull dir, a veure, tenim un director...
Serà la primera vegada que fa una pel·lícula d'aquesta empregadura.
Del pressupost, sí, sí.
No sé. Després, Ben-Hur. Metro Goldwyn Mayer.
Això sembla conya, però vaja.
Que sí, que faran remake d'aquesta mítica pel·lícula que va protagonitzar ja fa anys Charlton Heston. L'un pipat és el director... que és en Timur Bekmambetov.
Sí, el rus aquell.
Que és el gran director Abraham Lincoln Cazavampiros, pel·lícula preferida a la Marta, que és l'única que li va agradar, em sembla, al món mundial. Després jo sóc el rarillo al grup, però...
Però a veure, aquest senyor ha fet allò dels vampirs de la nit.
Jo ho vaig passar molt bé.
T'explicava la història ben explicada.
Sí.
No com la pel·lícula de Steven Spielberg.
Sí, que allò tothom sap que és fals.
Clar, la real és l'altra.
La real entre el nord i el sud.
Home.
Van ser qui tenia els vampirs i qui no. Ja
era l'arma d'aquell moment. Doncs res, tindrem remake a veure què ens surt d'aquesta... d'aquest projecte, que fa una mica
vols
de por.
Una foto de Paula Patton?
No, sí, me les he repassat totes. Amics, aneu a Google, Paula Patton.
La primera que surt,
en doble T,
la primera gairebé surt en globus aerostàtic, eh? Avisem.
Pots de ficar Paula Patton hot.
No cal, Paula Patton normal ja
també,
ja t'ha surt
hot. Ja és prou hot. Després, el que us havia comentat, Walt Disney Pictures i Jerry Bruckheimer s'han separat. Recordem que havien tingut quasi 10 anys d'unió en què Disney tenia l'opció de quedar-se amb els drets de distribució de totes les pel·lícules que produís en Bruckheimer. Això va portar a la trilogia de Pirates del Caribe i alguns descalabros com Prince of Persia o El Llanero Solitario.
Sí, han vingut dos descalabros seguits molt importants per
Què
Disney.
Ha passat? Que Disney ja ha dit a Bruckheimer que no calia que seguissin junts i que es vol centrar en les seves subdivisions a Disney, que és la d'animació més que res, a Pixar, que és l'altra animació però amb infografia i tot això, Marvel i Lucasfilms, clar, amb tot el que ha comprat
ja no necessita,
no li cal,
no.
I en canvi Bruckheimer ha dit que això, que vol tornar a fer pel·lícules més adultes, o sigui d'acció com havia fet abans, dos policies rebeldes, coses aquestes maques, La Roca,
molt bé.
Mageddon.
això està bé. Això ens agrada més.
Però què passa? Que abans que s'acabi l'unió hi ha dos títols que tenien signats i que queden pendents a fer-se. Un és Pirates del Caribe 5, aquest ja ho sabíem tots.
Sí, aquest encara que no valgui res triomfarà, perquè així ha passat amb la resta de seqüeles,
pues
que no valien res, però...
Bé, el bo, hi havia un títol firmat que no teníem a la memòria.
A veure... Digues.
La búsqueda 3.
Oh, gran. Bravo. Sí. Bravo.
Jo m'he emocionat tant quan ho he llegit. Em semblava que el projecte estava mort. Doncs no.
No, molt bé. Així es farà. Perfecte. M'acabes de fer l'home més feliç del món.
Què més es pot demanar
jo
aquesta vida?
Bueno, la búsqueda 1 i la búsqueda...
Jo soc molt fan, eh?
Però jo també.
Molt.
I Nicolas Cage m'encanta en aquestes pel·lícules.
És el millor que ha fet en anys.
Sí.
Bé, esperant que arribi aquest
jo,
projecte...
Jo, a veure, estudio història nord-americana amb La búsqueda.
La búsqueda, Abraham Lincoln Cazavampiros,
sí.
Ja saps tota la història.
I La búsqueda 2, la meva trilogia ja històrica, de cinema històric. Sí, sí.
A veure, saltem a Thor, Mundo Oscuro. Com més descobrim de com va anar el rodatge, més pom fa la pel·lícula en si.
Home, però jo aquesta notícia que donaràs... quasi com me n'alegro.
Sí, bé, primer de tot recordem que es va rodar la pel·lícula i els Disney i Marvel es van adonar que faltava Loki. van fer que tingués més participació, van rodar noves escenes perquè tingués més presència, que tots els fans volen Loki, Loki, Loki. I ara hem descobert que Joss Whedon es va passar pel rodatge per reescriure unes quantes escenes
d'acció, concretament.
D'acció. Mm-hmm. Que es veu que deien que no acabaven de funcionar i que ell es va donar un toc més simpàtic i a sobre que funcionés millor en pantalla, que lluís
clar.
Més.
Sí, sí, estil Vengadores.
Sí, però aquesta pel·lícula l'estan refent moltes vegades, que ja ho sé que Disney ho fa sovint, això de refer les pel·lícules, però tantes...
Però a veure, està bé, perquè a veure, si te n'adones dels errors i ets de temps a arreglar-los abans de l'estrena, escolta, què més vols?
Sí, però és que aquest nano Lieto aquest que havia rodat quatre ximpleries, ara s'ha Lieto Terminator 5.
Sí, sí, sí. Bueno, a veure, això és que ho deu haver fet bé a Thor, no? Perquè,
que no ho sé, o que és molt manejable.
També, no ho sé.
Que jo apuntaria més cap aquí. Ja per últim, la notícia rara de l'any, que és Los Mercenarios 3, que ja ha començat el rodatge i encara estan fent fitxatges i fotent fora gent. Nicolas Cage ha abandonat el barco, no hi ha explicació oficial, el peluquín devia sortir molt car.
Sí, ja deu ser. Potser per la quarta part.
Però encara és més raro qui l'ha substituït en el seu personatge, que és Kelsey Grammer.
Fraser.
No.
Jo vaig llegir fa uns dies i em pensava que era broma.
És que és molt raro.
Sembla conya, realment sí. Sembla conya.
Bueno, ja entra en l'edat, no?
La sí, forquilla la, de l'edat. L'edat entra perfectament.
Però molta acció no ha fet aquest home.
No.
Ha fet la bèstia.
Pues que sobre era infografia quan va fer les escenes d'acció. Dius,
no, però té mala llet quan vol. Tu no has vist com es deia? The Boss?
Sí, home, gran sèrie, eh?
Sí,
gran
però sèrie. No el veig en camiseta Imperi disparant. Pa,
jo sí que el
pa,
veig,
pa.
Jo sí que el veig.
No sé. Bé, mentre no fotin fora Schwarzenegger per contratar Woody Allen...
No crec, es porten molt bé més Talon. A més, ara estrenaran The Tom, aviat.
Que... Sí, sí, he vist el tràiler. És una pel·lícula als 90, John Woo, portat
sí, sí.
A l'actualitat.
I tant, m'encanta, m'encanta.
I bé, això són les notícies gaire... Aquesta setmana no hi ha hagut gaires novetats a destacar, la veritat. No...
Molt bé, setmana tranquil·leta en notícies. Sí. D'estrenes no tant perquè n'hi ha hagut unes quantes. Anem a comentar. Com que en són unes quantes, mirarem d'anar una mica de pressa. A veure, bueno, tenim tres, Jobs, Rush i Rip. Comencem per Jobs, si t'assembla bé, començo jo, Marta. A veure, no, ja te deixaré tu, però deixa'm... començo jo, la següent Rush la comences tu. A veure, Jobs a mi és d'aquelles pel·lis que dius, hosti, quina pena, perquè dius, a veure, has de fer una pel·li que és una biografia de Steve Jobs, que ho tens tot. Vaja, tens una història personal que la gent desconeix, com era el personatge, com era ell com a persona.
Hi ha un llibre, ja,
clar, tens, i va i no ho fas. O sigui, expliques la història que tothom ja coneix. Que, de fet, la pel·lícula es diu Jobs i no s'hauria de dir Jobs, s'hauria de dir Apple.
Però jo ja t'ha dit la meva teoria. És possible que no tinguessin els drets per fer la biografia de Steve Jobs.
Però que no te la venguin com la biografia de Steve Jobs.
Bueno, aquesta és una altra, l'han cagada.
I l'altra és que agafis l'Aston Kutcher, perquè, a veure...
No, però molt guapo, l'Aston Kutcher,
molt
bé. Sí,
però sap greu haver malgastat l'Aston Kutcher per fer una adaptació com aquesta.
Ell s'ha esforçat, eh?
Sí, s'ha esforçat, però el director és un mediocre. I què ha deixat? Bueno, que l'Aston Kutcher una mica vagi suelto. Aleshores, què li passa? Que aquell terreny, que quan fas una biografia tan difícil de la recreació i la imitació, és complicat. A més, recreant imatges que tots tenim a la memòria, és a dir, Steve Jobs presentant l'iPod, o, saps? Tu recordes aquell moment. I això ho veus i clar, és d'aquelles coses que dius, bueno, aquí què està fent Kutcher? Està imitant? Està... Fa falta un director d'actors bo, i aquest tio que han agafat és un mediocre. Vull dir, a veure, tens Ron Howard amb una història potser no tan interessant com un personatge com Jobs, perquè són bastant planers els dos personatges de Rush, però fa una pel·lícula que està de conya. En canvi, Jobs, tens un tio molt interessant, supercomplexa, i bueno, fas una pel·li que és el tio més planer del món. Vull dir, que no s'acaba d'entendre i trobo que és molt injusta la pel·lícula amb el que era el personatge. Marta, va.
La peli és avorrida, és freda, no t'arriba i és un malbaratament de diners si la mireu al cine, I si és que teniu curiositat, trobeu altres vies. Perquè sí. No us gasteu 8 o 9 euros que costa l'entrada.
Ara, si encara no sabeu com va néixer Apple i com es van crear els
primers... Si queda algun ànima en vida que no sàpiga on va néixer el primer processador de PC d'Apple, bueno, PC i Apple, bueno, van ser tot plegat. Doncs mira,
a mi el que fa més ràbia és que deixa algunes coses puntuals, o sigui, de cop i volta Steve Jobs te trobes que té un fill, de cop i volta te trobes, o sigui, però no saps d'on te baixa res, perquè et fa pinzellades sobre la seva vida personal sense saber d'on baixa res.
Bueno, clar,
hi ha un moment que truca
bueno, doncs, clar, en Bill,
perquè li ha copiat la idea, no?
Ja Bill. Se sap.
Sí.
El meu torn?
Sí, digues. Sí.
Doncs jo estic completament desacord amb tot el que heu dit. M'ha semblat una genialitat de pel·lícula, una de les millors pel·lícules d'aquest estiu.
Estàs prenent el pèl, no?
No, m'ha encantat.
És
perquè...
una cagallufa. És
exactament
un despropòsit. No emociona. Jobs... Steve Jobs emocionava. Amb els seus aparells volia emocionar-te. I aquí no emociona.
Però és que a mi la vida de Steve Jobs, la veritat, no m'importa. Perquè era impossible retratar-la en una pel·lícula. A mi m'ha semblat genial explicar-te la història d'Apple, perquè la història d'una persona no pots resumir-la en una pel·lícula. I més,
home, no pots dir això.
No hi ha cap pel·lícula bona que pugui retratar tota una vida.
Pues concentra't en un paràgraf de la seva vida. Perquè, de fet, aquesta pel·li omet els últims 10 anys, perquè s'acaba amb la presentació
perquè tothom els coneix. Aquests últims 10 anys...
Els altres també, no fotis. Sí, home, sí.
Jo penso que era molt més interessant presentar-nos Apple, que és una empresa que va sortir del no-res i va tenir l'èxit. Mm. Per què va tenir l'èxit? Els problemes que va tenir el tenir èxit, això m'importava més. M'agrada com ho fa l'estampatge.
I tu ho has entès?
Sí, bueno, jo crec que ho he entès.
No ho expliquen massa bé, eh?
Perquè et donen detalls. Jo tampoc crec que volia ser un treball exhaustiu. Jo crec que és més una tentació cap a una figura que tu després, quan acabes la pel·lícula, llegiràs la biografia.
Si vols arribar a tothom, al gran públic, jo crec que falten detalls. Falta explicar-se millor.
Però creus
millor.
Que anava per tot el públic?
Sí, clar, home. Sí, home.
Ha estat un fracàs, la pel·lícula.
Sí, això sí.
Perquè de fet quan veus Jobs t'esperes una cosa i llavors la pel·lícula
és una altra. A mi em fa ràbia perquè és clar, m'esperava una cosa, té coses bones, però no sé, és allò, ho has desaprofitat.
L'Ashton Kutcher és bo, és el bo que té la pel·lícula.
Haver agafat a Ron Howard per fer-la, trobo.
Ron Howard no hagués pogut.
Bueno,
dir, segur.
Un director competent, un tio amb nom, no agafis
Aaron
un
Sorkin.
Aaron Sorkin amb la red social, mira què va
pues
fer.
Que ja ho fa.
No ho fa aquesta pel·lícula, no?
L'Aaron Sorkin ja fa la seva biografia de Jobs, que s'estrenarà dintre 2 anys, em sembla.
Doncs aquesta serà la bona. I tant.
Sorkin, mira què està fent amb la sèrie aquella. El que volia dir, a mi el treball del director també m'agrada moltíssim, perquè ho trobo que les elipsis et queden molt clares. Sap donar ritme a les escenes.
Omet,
molt diferent.
Quan l'acomiaden d'Apple i se'n va fer això d'annex i torna a Apple, durant allà hi ha un parèntesi enorme.
Perquè parla d'Apple.
Que és el que se'n va fer Pixar també, coses d'aquestes.
Perquè
que...
parla d'Apple.
Hòstia, digue-li Apple a la pel·li, no li diguis Jobs perquè és mentida.
No li pot dir Apple a la pel·lícula. No té els drets
pues
per dir-li
Apple. Digue-li una altra manera, però no li diguis Jobs perquè no és veritat, és un engany.
Ja us dic, us agrada la pel·lícula, està molt ben feta.
Vinga, a veure, canviem ràpidament. Anem per Rush, que és aquesta que està molt bé, realment. És la pel·lícula aquesta que ha fet el Ron Howard, que parla de la vida de James Hunt i Niki Lauda. Aquesta rivalitat es concentra només en aquests anys de rivalitat. Vinga, Marta, què t'ha dit?
A mi m'ha agradat molt, no m'ha avorrit en cap moment, tot i que va de Fórmula 1, no enganya ningú. És a dir, és Fórmula 1, són motors, i és la competitivitat entre aquests dos grans de la Fórmula 1. Bé, m'ho he passat molt bé. Ben feta, sense, bueno, dramatismes, o fins i tot l'accident de Niki Lauda està molt ben portat. Molt
sí,
bé.
No, és excel·lent, tal com està rodada, bueno, tot, el que és el treball de direcció està superbé, fins i tot els dos actors, tant el Chris Hemsworth, que sempre se'l critica, i el Daniel Brühl.
Bueno, ell fa de guaperes una mica impulsiu, i el Niki Lauda fa d'home fred, intel·ligent, calculador.
Vull dir que tots dos ho fan molt bé en la recreació dels personatges.
Sí, i tant.
I la pel·li, a mi potser m'interessa més la primera part, que no pas l'última. L'última és només curses, que cau en el tòpic aquest de totes les pel·lícules de coses esportives, no? Que la part final és tot l'esport, no? I només es veu la part competitiva i d'esport, i abandona una mica el que és la recreació de personatges, que era, vaja, el que a mi potser més m'ha interessat, que és la primera part de la pel·lícula.
És que jo la vull veure i el que em preocupava era això, si realment parlen de la relació que tenien ells dos o si veuria molt de cotxe, que no m'interessa per res.
És el problema, que sí, en gran part de la pel·lícula, però el tram final es concentra només en curses de cotxes.
Quant dura?
Dues horetes.
Però a veure, estem parlant d'un any natural, en què dos mesos en Niki Lauda va estar fora de competició perquè es va cremar, això ho sap tothom, val? Llavors és normal que surtin curses perquè ell va, des del seu punt de vista...
No, no, que sí, però vull dir que cau una mica amb el que cauen sempre totes les pel·lícules que adapten
esports.
Bueno,
perquè dona aquest punt d'èpica, de competició, de... Bé, no sé, a mi no se'm va fer pesat.
El que sí que se'ns ha fet molt pesada és Rip.
No,
l'heu vist a tots?
No, perquè jo la vaig abandonar al cap de res.
Pues a mi una pel·li que també admeto que és fluixa,
no?
Però que és la mar d'entretinguda.
Bueno,
compleix tots els tòpics que hem vist.
És dolentíssima. És de lo pitjor que he vist aquest any.
No.
I no crec que arribi a veure res pitjor aquest any.
Oh, sí.
És tremendament dolent. El Ryan Reynolds, sisplau, que no s'acosti.
A veure, Reynolds és el pitjor de la pel·lícula amb molta diferència.
Jeff Bridges també està fatal.
S'encarta d'ell mateix.
Bueno, però està malament, vull dir, no fa gràcia. És que el problema de la pel·lícula és que no, jo no vaig riure en cap moment.
Jo sí.
No, jo ho sento, no em fa gràcia. No, però gens, zero. Zero gràcia.
Jo... No sé, és que és com la primera Men in Black. És que és exactament el mateix, però canviant fantasmes.
Bueno, però això és el que jo deia. Sembla un Men in Black, però malament.
Fet
malament, perquè a mi Men in Black em va fer riure. Però aquesta no em va fer
riure. Jo el que
no
entenc és que s'han gastat 130 milions de dòlars en fer-la. I dius, bueno, d'on són? Perquè els efectes especials són de fireta. Són cutres, els efectes especials.
A mi és la gràcia. Bueno, que és ben bé sèrie B.
Sí, però si això sèrie B de 130 milions de dòlars no ho és, una sèrie B. Però clar, a veure.
Hollywood sempre ho fa així.
No, home, no
si sé. Jo,
han volgut fer un Men in Black, han volgut repetir l'èxit de Men in Black i ha estat un fracàs.
Destacar la Mary Louise Parker aquella, o com es digui.
Sí.
Brutal. I no ensenya res, però... Em dóna morbo aquesta senyora,
bueno,
que no
mira,
ho entenc.
Mira Witch.
Has de mirar Witch. Jo no la suporto, però... aquesta sèrie.
Oh, a mi m'encanta. Sí, sí, està molt
bueno,
bé.
A mi m'encanta Modern Family i ell no la suporta.
Modern Family és horrorós.
Jo, els dels Emmy, que superin el cervell, que ja estem cansats de cada any li donguin l'Emmy a Modern Family. Fan pudor.
Sofia,
que li donguin ja d'una vegada Big Bang Theory.
Home,
ja
hòstia, no, que també ha baixat moltíssim.
Si haguéssiu vist, heu vist el vestit que portava la Sofia Vergara...
Per això li han donat l'Emmy. Vinga, Marta, xafarderies.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
Quan vulguis, Marta, comencem...
És que se me'n van els dits. Ja. Semblo com aquests del Rip, saps? Els fastigosos, aquests llefiscosos. Doncs comencem. Us havia dit que hi havia una parella de Hollywood molt famosa i molt... ell, sobretot, molt preuat, que han fet... han bufat espelmes aquesta setmana, tots dos amb pocs dies de diferència. És en Will Smith.
Sí.
I la Jada Pinkett Smith, doncs per molts anys. Ella n'ha fet 42 i ell 45, i els seus fills, bueno, han fet una festeta. I això que l'any passat hi havia rumors que s'ho deixaven, eh? No sé si us en recordeu, però l'any passat van haver-hi rumors que el matrimoni se, bueno, feia aigües.
Jo patia.
I, sí, aigua és i la que... carrera cinematogràfica del nen.
D'això, no, bé,
revés,
o la del
patant.
Pare, no
de,
se sap.
De tots dos, ara mateix. El nen està arrossegant el pare.
Doncs la nena es vol dedicar a cantar, ja veurem.
Sí, fa
ja
dos
canta,
anys
sí.
Va treure.
Bueno, va treure, va treure. Una altra cosa és que, bé, d'aquí 3 anys encara ens en recordem d'ella. Doncs es veu que, bé, després, jo no me'n recordava, després d'aquests rumors que trencaven, hi va haver-hi uns altres rumors que per haver salvat, que per salvar el matrimoni l'havien fet un matrimoni obert. I, bueno, bé, no és que ho neguessin del tot, però, bueno, jo crec que a aquestes alçades els matrimonis de Hollywood poden fer el que els hi dongui la gana. Justin Timberlake, que...
Justin Timberlake.
Justin
Timberlake.
Timberlake.
Per les nits.
Doncs la setmana que ve Treu un nou àlbum, en Justin Timberlake.
A mi m'agrada molt.
Sí, jo l'he estat escoltant avui, un single, el primer que, bueno, que traurà, bueno, que ja es pot escoltar per, bueno, d'aquestes webs que pots escoltar coses al YouTube i tot això, i està molt bé. I a més surt una altra pel·lícula d'aquí poc, el 4 d'octubre s'estrena la pel·lícula d'en Justin Timberlake.
Ah, sí, quina?
Runners.
Ah, la de Ben Affleck també surt d'actor.
Sí, Runner, de Ben Affleck i la Gemma Arterton.
Doncs Justin Timberlake de Robin, molaria molt.
És massa...
Justin Timberlake, en una entrevista de promoció de l'àlbum, ha dit que de petit tenia amics imaginaris i que va passar una infantesa una mica dura, perquè era el raro del poble. Es veu que va néixer a una ciutat molt petita, era fill únic i li agradaven coses que a la resta no els agradava gens, però ell sabia que arribaria molt lluny, tenia uns plans molt ambiciosos ja de petit.
Molt bé, a mi em cau bé.
Sí, a mi també. Sí, a la red social fa un paper així.
Fa d'ell mateix, em
fa
sembla.
Bueno, l'Amanda Seyfried, que es passeja per...
Adéu.
Vestida...
No, amb roba interior.
Ah, bé, bé.
La protagonista flamant de Lovelace.
Sí. Ja l'he vist.
I què tal?
Aquesta sí que és dolenta com a biòpic. I a sobre no ensenyen xitxa. Jo dic, almenys m'entretindré. Què va?
Que va, ni això, ni això.
Vaja. Doncs està rodant una altra... Bueno, es passeja una mica nua perquè està rodant una pel·lícula i va per... Bueno, tranquil, Jacint. Va amb una roba interior de color taronja.
Quina pel·li?
Va... A veure, quina pel·li... No ho sé.
Hot and Sweet.
No, és una pel·li que fa amb en Ben Stiller. És que crec que encara no té el títol oficial. Ah, no ho sé, jo no l'he agafat, eh? Fa amb en Ben Stiller i la Naomi Watts, que fan de matrimoni, atenció.
Ben Stiller i Naomi Watts casats?
Sí, sí,
no,
sí.
No.
Fan de matrimoni, en què ell és un cineasta de documentals, un director de documentals, i tots dos en un matrimoni molt estirat i molt convencional. Llavors arriba aquesta parella formada per la Amanda Seyfried i l'Adam Driver, i que són una mica frescos i descarats, i bueno, els ensenyen com bueno, ser més despreocupats a la vida.
Va.
Quin gran guió.
Ja, ho veig, ja ho veig.
Bueno, ella surt amb roba interior.
Ella surt amb roba interior.
Ja en tenim prou amb això.
Bueno.
Què més?
En fi, bé, ja sabeu que ja s'ha celebrat la gala dels Emmys i que, per suposat, hi havia d'haver un record per l'actor que feia de Finn Hudson a Glee.
Sí.
En Cory Monteith, el canadenc, que va morir d'una sobredosi fa pocs mesos. Doncs l'encarregada de fer-li el tribut, el memorial, va ser la que en la sèrie fa de Sue Sylvester, la Jane Lynch.
Molt bé.
I molt bé, va ser molt emotiu, va dir que era un gran noi, que es mereix l'estima dels seus fans i que aquesta generació ha tingut sort de conèixer, bueno, de conèixer o de veure un personatge com en Finn Hudson. Sí.
Per cert, vas comentar que ahir del repartiment de Glee que va sortir una sex tape.
No, és que segurament no és veritat.
Sí, sí, sí.
Del repartiment? No, no, era, no, no és del repartiment aquest, eh?
No?
És un... un tio que va sortir en un capítol...
Ah, un guest d'aquest.
Sí. Mira, la sex tape, bueno, estava ben filmada, la fotografia està bé.
M'encanta que complementis les meves notícies. Sí, sí. Molt bé, Jacint, gràcies.
Això porta... És públic femení, potser l'interessa.
I tant. Jessica Alba, que surt en la portada de la revista Health, amb un vestidet curt vermell, preciós i preciosa ella, i que declara en l'entrevista, li dediquen una entrevista, que tant de bo hagués portat minifaldes i shorts quan tenia 28 o 29 anys o de joveneta, no pas ara, que ja té cel·lulitis, perdona, Jessica.
Jo des d'aquí
te vull dir que jo no he vist ni un gra de cel·lulitis.
Bueno, l'hauríem de tenir aquí, despullar-se davant nostre i analitzar-la.
Perdona,
jo,
però
si vol,
el vestit que porta és molt estret i molt arrapat. I
allà les fotos enganyen, hi ha retocs...
Noies.
S'ha de veure això.
Dones. Què fa Jessica Alba per desfer-se de la seva cel·lulitis?
Per agafar-la.
No. no vol dir que no em porti, perquè ara n'hi ha unes de molt xules, sinó que té una monitora que és...
d'aeròbic, fa...
JJ Dancer, que respon a Jennifer
JJ
Johnson.
JJ Abrams per les nits, JJ Dancer.
JJ Dancer, que li fa uns passos i unes coreografies que la posen a to. I a ella li agrada molt ballar.
La posen a to?
Sí.
Va bé. Bueno.
Sí, sí. Us agrada?
M'encanta,
sí. I aquesta notícia m'ha agradat molt. I ens alegrem, us en recordeu d'aquesta...
I tant, bueno, sí, sí.
Ens alegrem perquè l'Arnold Schwarzenegger té xicota.
Què dius? I qui és la valenta?
Us heu
quedat... Jo tenir nòvia.
No parla així.
No.
És d'una tal... Us podeu imaginar que... té la seva mateixa edat, més
bueno,
o menys.
Ja.
Home, ets Schwarzenegger i et folles a la teva edat, no?
Ja sí,
bueno,
ja sí, controla't.
Fas l'amor amb jovenetes.
Sí. No, és Heather Milligan, que jo l'he buscat a l'IMDB i no surt ni la foto. L'he vist a la foto fent-se un petó, un piquito, amb...
Bueno, està bé.
Van anar a sopar en un hotel, en un restaurant molt, molt de nivell.
Ens alegrem que tingui així
elegant,
tot Arnold
i, sí.
I vagi més desafuat.
Tranquil, que...
I només com a anècdota del, del rodatge de Canyons, que no sé, tu ja l'havies vista, Jacint?
És que estic esperant, vull fer una marató amb uns col·legues.
Ah, val, val, molt bé.
Jo la tinc pendent, però...
Vull fer de Canyons, Spring Breakers i un altre que tinc
Ostres,
pendent. Under the Skin. És que jo volia esperar Under the Skin i fer un... Vinga.
Marató. Bé.
Molt bé. Doncs resulta que en James Dean, el seu company de repartiment, ha parlat ara una mica arran d'un un tema que té pendent amb la, aquesta, la Farrah Abraham, aquesta que fa sex tapes i la Teen Moms, aquesta que s'ha fet famosa, sí? Doncs ha parlat de la Lindsay Lohan.
Ja tardàvem.
Bé, què diu ell, la seva perspectiva, que quan feien el rodatge junts, els mitjans, els paparazzis, només deien que si estan junts, que si se n'han anat al llit, que si té un nou romans, i diu que jo l'únic que feia és que per conèixer-la millor, doncs després del rodatge anàvem al bar.
Portar Lindsay Lohan al bar és
sí,
més
sí, perillós. No, és la manera de conèixer-la millor. Ja,
i anàvem al bar, després d'un dia dur de rodatge, i bevíem. I ella acabava borratxa.
Evidentment.
I jo sobri.
Sí, sí.
I jo l'acompanyava doncs, a l'hotel.
Sí, sí.
I però... fins aquí acabava tot.
Ja, sí. Ja.
És un cavaller.
Per
James
cert,
Dean.
També comentar, aquest senyor James Dean va ser l'encarregat de fer la primera sex tape gravada amb... Google Glass.
Ah, molt bé.
L'he vist a vídeos, molt divertit.
També. Els has vist tots,
Hi ha una versió pública per YouTube.
Ah, que està censurada.
Sí, que està molt... Rius molt, el tio és molt catxondo.
Ja, bueno, ja.
M'ha sortit sense voler, això que sí.
M'estàs complementant totes les sex tapes.
Abans d'anar a Sant Sebastià, el que farem és comentar... Sí, aviat. Els 40 minuts.
Sèries en obert als 40 minuts.
I parlem de l'últim capítol de Dexter. No direm res, només repassarem les xifres d'audiència, que Dexter es va acomiadar el mateix dia que es feia la cerimònia dels Emmy. És allò, bé, una coincidència que podien haver esquivat, però que valents tu, perquè els Emmys van tenir una audiència que va superar els 15 milions d'espectadors, es van emetre a la CBS, que són uns quants, i al final de Dexter va ser vist per 2,8 milions d'espectadors, va ser el seu final més vist. De fet, l'episodi s'ha convertit, a més, en l'episodi original més vist de la història del canal Showtime, i la vuitena temporada de Dexter també ha estat la més vista de totes, superant els 6,4 milions d'espectadors a través de les plataformes que ofereix el canal Showtime. Aquí sumen les remissions i sumen, bé, moltes altres coses, les visualitzacions de la sèrie a través de la web, bé, sí que déu-n'hi-do. Anem a comentar una mica el que són els Emmy, els premis, no repassarem la llista sencera, però vaja, Breaking Bad, millor sèrie, Això és el típic que fan, no? Quan s'acaba una sèrie, li donen el premi.
Pues clar, última temporada es considera la que ve. En
sí,
els premis.
Però és una temporada que està partida en dos. És a dir, no són... no són una, no és la penúltima la que li han donat el premi, sinó la última, perquè l'han partida en dos, o sigui que de fet sí que li han donat. No crec que la torni a guanyar l'any que ve.
Diuen que al revés, que l'any que ve s'ho emporta tot Breaking Bad. Que aquest,
més?
Com que sabien que participaria l'any que ve, han donat com un tregua.
Sí, que això dels Emmy, d'aquesta manera que tenen de repartir i tal, i ara Mad Men ens n'hem cansat,
sí.
I ara li donem... Per què? Si Mad Men continua sent igual de bona, o... No sé, és una mica estrany, no? Bueno, sempre ho han fet així.
Brian Cranston havia guanyat cada any el premi millor actor,
sí,
i aquest
sí.
No.
I el Jeff dius? Daniels, no? Dius, tenius rom... Pau, vale.
Que està bé, però tampoc...
Sí, a veure, clar, n'hi havia d'altres també. Kevin Spacey, vull dir, a veure, la competició era dura. Claire Danes torna a guanyar per Homeland.
I el seu company no.
Ja. Bueno,
que l'any passat havia guanyat.
Sí, són aquelles coses que passen, però bueno, de fet la que està esplèndida a la sèrie sobretot és ella.
Bueno.
Millor, en tot sentit, sí. Millor comèdia, torna a guanyar Modern Family, que ja cansa, personalment.
No ho entenc, és un fenomen que no he entès mai.
Mira, ja a la gent li agrada molt, però no sé, torna a guanyar. Jo de Big Bang Theory m'agradaria que guanyés alguna vegada millor sèrie de comèdia.
Que hauria haver pogut guanyar The Office, que era l'última temporada, hagués estat...
No estava ni nominada.
És que hagués estat bé un reconeixement.
Sí, 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 ha estat triple. Però ja The Office ja amb 9 temporades, ja sense Steve Carell, és com si, bueno, doncs aquesta sèrie fa temps que es va acabar, no? Jim Parsons també, novament, per The Big Bang Theory, es va endur premi. I llavors ja tenim els premis a TV Movie o minissèrie, que aquí Behind the Candelabra, que en parlàvem la setmana passada, ha arrasat, crec que merescudament, tampoc he vist les altres, excepte American Horror Story, que està inclòs en aquesta categoria.
Tampoc ho entenc.
Que dius, però si és una sèrie, no és una minissèrie.
Ja, perquè té, què, 20...
Sí, el que passa és que com que cada temporada és un arc argumental, consideren que és una minissèrie cada temporada, però és una sèrie...
És sèrie.
Sí, aquesta subdivisió jo no l'hagués ficada aquí, perquè... Però vaja, no sé, en fi...
El gran dubte és si Behind the Candelabra s'hagués presentat com a pel·lícula,
sí.
S'haurien portat Oscars?
Michael Douglas segur, t'ho prometo que segur.
És una llàstima.
És tan bo, és que és, no, segur. És una llàstima, sí, que no es pogués veure en cinema, però així està el cinema, que aquestes pel·lícules han d'arribar així. I American Horror Story només es van dur el de James Cromwell, que bé, que està bé, però que es mereixia molt més, la veritat.
Jessica Lange, re, aquest any.
Sí, molt malament, perquè
és
que qualsevol de les actrius de la sèrie... s'hagués pogut endur el premi, ja no només la Jessica Lange, sinó la Sarah Paulson també, que fa un paperàs. En fi, que anem directament a Sant Sebastià.
Hola,
què tal, Jenny? Com estàs?
Hola, molt bé.
Què, com va per Sant Sebastià? Moltes tapes, moltes...
Sí, això també. Sí? Molta pel·lícula, molts pinxos i molt xacolí, però bueno, sobretot pel·lícules, sí.
Sí? Bueno, okay, que la gent, ja, molta gent va a Sant Sebastià amb l'excusa de les pel·lícules, però després no surten de les tavernes, eh?
Home, clar, algú s'ha de fer entre pel·lícula i pel·lícula. Dóna-la molt, la ciutat, eh? Pot ser de tot.
Molt bé. Sí. Anem a comentar una mica de les pel·lícules que has vist. Si et sembla bé, comencem amb l'obertura, que era Les Brujes de l'Àlex de la Iglesia.
Sí.
Què tal?
Sí, a veure, una de les primeres pel·lícules que es va presentar va ser aquesta, Les Brujes de Zugarramurdi, de l'Àlex de la Iglesia. Aquí l'Àlex de la Iglesia és molt estimat. A part de que sap presentar molt bé les pel·lícules, es porta tot l'equip, però se l'estima moltíssim. Des del primer o segon dia del festival no hi ha hagut tanta presència mediàtica. Ho ha fet molt bé, ha contractat el Mario Casas i a l'Hugo Silva, que són ídols d'adolescents. Això estava ple d'adolescents demanant autògrafs.
Òbviament.
I bueno, va donar molta vidilla al festival. Però parlant de la pel·lícula... No, la pel·lícula és una passada de voltes. La veritat és que jo crec que l'Àlex de la Iglesia en aquest sentit és bastant genial. És molt divertida. És espectacular, però també un pèl excessiva, eh? Crec que s'ha d'anar a veure, però sí que és veritat que la darrera mitja hora és una passada de volta.
Se li ha anat la olla, no?
Però
se li,
és que...
se li va la olla, però l'estil de l'Àlex de la Iglesia crec que s'ha de reconèixer. No és fàcil muntar tot l'espectacle que munta, i de veritat ho saps fer molt bé. Aquí ha sigut des d'aleshores, ja us dic, no hi ha hagut tanta presència mediàtica. A totes les presentacions, rodes de premsa, vam fer un passe al velòdromo, anava tot l'equip, i ho fan molt bé. Aprofitant també, li han entregat el premi de nostre a Carmen Maura, i tot això ha fet molt de bombo. Però bueno, també s'ha de dir que la pel·lícula està fora de concurs, no és gens l'estil d'una secció oficial, però l'Àlex de la Iglesia sempre és present a cada certamen, cada any rere any, si no com a espectador sempre es veu per aquí. L'any passat estava com a jurat, així que bueno, és el niño bonito del festival.
Anem per un altre... No, digues.
S'ha de veure, no, digues.
Va, canviem de pel·lícula. Una d'aquelles que dius ai, ens sortirem de dubtes amb tu. Gravity, Sandra Bullock fent d'astronauta. Ja és un... Jo, d'entrada ja diries no comencem bé, encara que hi hagi Alfonso Cuarón.
D'entrada, per tots els punts, perquè no l'anéssim a veure. Sandra Bullock, 90 minuts a l'espai, 3D. A més, no està dintre de la secció oficial, amb la qual cosa, si tu et vols concentrar a veure totes les de concurs, has de guardar temps per veure les d'altres seccions.
Clar, George Clooney sense smoking, clar, tampoc...
George Clooney sense smoking.
No.
Però, sorprenentment, de veritat, la millor pel·lícula que he vist en molt de temps. Us ho dic de debò. Són 90 minuts intensos, acció total, tothom a la sala amb una emoció increïble. La veritat és que no hi ha pros en aquesta pel·lícula. És una gran cinta.
Ni Sandra Bullock és un pro en si mateixa.
I Sandra Bullock, de debò, que jo crec que... aviam, fins ara hi havia els que estaven a favor, els que estaven en contra. A mi no m'ha agradat mai, però de debò que aquí la salvo. Oblideu-vos, és un antes i un després, amb aquesta pel·lícula. S'ha d'anar a veure, és un espectacle visual impressionant, 90 minuts a l'espai, imatges que jo personalment no havia vist mai, i pel que sentia, les rodes de premsa, amb la premsa, tothom ha sortit molt al·lucinat. I és una de les poques pel·lícules que justifica el 3D, que fins ara era com a la gran timada, no?, el 3D. Sí.
I no avorreix, no?, allò d'estar tanta estona en un sol ambient.
En absolut. És una canció espectacular. De veritat que la recomano moltíssim.
Uh-huh. També, no sé si t'haurà agradat, About Time, que és la darrera pel·lícula de Richard Curtis. És un director britànic que va dirigir Love Actually i així, i que ha fet una pel·lícula també tirant per aquest terreny, no?
Sí. About Time també està fora de tot el que és la secció oficial, que de tant en tant també relaxa una mica a veure algun tipus de pel·lícula una mica més amable. La secció oficial són més lenta, més un ritme molt poc dinàmics, pocs guions, de tant en tant alguna sorpresa, però quan estàs molt cansada...
Per fer una mica la migdiada, no?
I et trobes amb About Time. I és de l'estil de Love Actually, és molt agradable, és una comèdia romàntica. Aquí la traduiran com Una qüestió de tiempo.
Bé.
I la veritat és que si et dic l'argument no l'aniràs a veure, però...
Bueno, sí. A veure, si vaig a veure Sandra Bullock fent d'astronauta, aniré a veure aquesta també.
Exacte, és que sí. L'argument et tira enrere. Aleshores, aquí és un noi, un jove de 21 anys que descobreix el mateix dia que fa 21 anys, perquè li explica el seu pare, que pot viatjar en el temps. Tots els homes de la família poden viatjar en el temps, el home es concentra, les posen a fosques i poden tirar enrere i modificar coses de la seva vida. Clar, vist això, dius, això ja ho he vist mil vegades, no? I bueno, i a partir d'aquí es dedica a anar modificant petits detalls sense importància de la seva vida, veus passar una mica totes les etapes des de que coneix una noia, etcètera. I bueno, és una comèdia molt agradable de veure. Sí que és veritat que és un pèl ensucral en algun moment, però val molt la pena, m'ho he passat molt bé, la veritat és que sí.
Vale, vale, doncs l'apuntem aquesta també per veure-la aviat. I en quant a presències, algun famoset així ha passat alguna cosa? Sabem que ha de passar Hugh Jackman qualsevol dia d'aquests, no?
Vull dir que... El Hugh Jackman hauria de venir demà ja, li donen el premi d'on hòstia. Aquest any han sigut dos premis només, l'any passat van haver-hi moltíssims, que feia els 60 anys del festival. Aquest any només Carmen Maura, que és la primera actriu espanyola, i Hugh Jackman. No sé si justifica o no tota la carrera, però bueno, en tot cas és un reclam.
Escolta, de fet, de l'Obezno, i... això ho justifica tot, eh, Jenny?
Ai! No, no, no m'hi poso, no m'hi poso amb això, però bueno, és un ganxo, és un ganxo, i la veritat és que aquí ja s'espera molta expectació des de Les Brujas, que no hi ha grans actors, o bueno, grans actors mediàtics, i en principi arriba demà, amb la qual cosa, si podem, anirem a la roda de premsa i veurem una mica l'entrega del premi. Sí,
també bé, aprofitem que la seva presència, perquè presenta una pel·lícula que es diu Prisoners, no?, que s'ha estrenat aquesta setmana als Estats Units.
Presenta una pel·lícula que es diu Prisoners, encara no l'han passat, amb la qual cosa tampoc ben bé no podem dir massa cosa. I bueno, sabem que és sobre el segrest de dos joves. És d'un director que ja ha presentat una pel·lícula, el Denis Villeneuve, ja ha presentat una pel·lícula en secció oficial, que es deia Enemy, i bueno, és molt estrany que hi hagi un mateix director que presenti dues pel·lícules, però bueno, jo m'imagino que deu ser un pacte d'una pel·lícula poc comercial a canvi de Prisoners i et
porto
Hugh Jackman, etc. No se sap, això no ho sabrem mai. I bueno, i es presentarà demà li donen el premi i a la nit es presentarà la pel·lícula.
Molt bé. Cinema oriental has pogut veure? A Sant Sebastià també hi ha alguna cosa, no?
Hi ha alguna cosa. Per exemple, avui s'ha pogut veure Un toque de violència, a Touch of Sin, que en anglès la van presentar... Bueno, va guanyar el premi al millor guió a Cannes, crec que era. I bueno, és una història... Són quatre històries sobre la violència a la Xina actual. Bueno, és un cinema que agrada molt, no sóc molt fan d'aquest tipus de cinema, no hi entro, em costa, però bueno, és un altre gènere. No és secció oficial aquí tampoc, és també dintre la secció de perles, de pel·lícules que han tingut molt d'èxit a altres festivals.
Ens queda un minut, Jenny.
Sí.
Alguna cosa més que ens vulguis destacar abans de tancar la connexió?
Doncs, a veure, el cinema espanyol és molt present sempre a les seccions oficials. Per exemple, ahir es va poder veure la del David Trueba, Vivir es fácil, con los ojos cerrados. És una de les pel·lícules que més m'ha agradat a mi de les que està a concurs. El Javier Tamara, esplèndid, dintre del seu paper de sempre, també és veritat, però la pel·lícula és bastant, té bastants punts de que pugui guanyar. Aquesta, o si no també, Quai d'Orsay, que és una francesa, del Bertrand Tavernier, bueno, basada en un còmic que va arrasar a França, i que explica una mica, és una sàtira política del ministre d'Afers Exteriors. I aquesta també està dintre de les travesses.
Molt bé, doncs ens quedem amb aquestes travesses i llavors te passarem comptes, eh?
Molt bé.
Vinga,
molt bé.
Una abraçada ben forta i el tanto amb els pinxos.
Molt bé, gràcies.
Vinga, adéu. I nosaltres acomiadem el programa i ho fem amb banda sonora de la pel·lícula Two Guns. Nicky Darling canta el tema Crazy Things. Ens retrobem, Marta, Jacint, la setmana vinent.
Fins la setmana que ve.
Adéu, adéu.
Vinga, que vagi molt bé, ningú no és perfecte. This boy, he's like no other. Got me feeling like I found the one, it's true. Yes, I found the one in you. Never planned for it to happen this way. But from the very first day that he came, my life has changed and he's got me feeling brand new. So no other man will do. Love makes you do crazy things, act a fool for no reason. Go back when you say you wouldn't, pack your bags when you know you ain't leaving. Take back everything you said. loving us.
mention, but lately you've been paying me no attention. Why do we fight? Make up to break up, this just ain't right. Every time I fall, you pick me up, push me when I'm down, put up with my shit when I'm too much. More than a lover, a friend, I just can't get enough. Love makes you cry.